intervenir i va detenir el pare que havia tret l'arma blanca, no? L'altre també havia d'anar a declarar, però no es va presentar. Però la història no acaba aquí, perquè l'arrestat, després de quedar en llibertat, quan tornava cap a casa, va veure que hi havia un cotxe sospitós a fora de casa seva. De cop, va sortir del cotxe l'altre pare que l'estava esperant amb una escopeta i el va disparar.
Per favor.
Per sort, l'altre va anar ràpid a entrar a casa seva i no tenia gaire punteria l'altre pare, llavors
sort.
No li va donar.
Era un Stormtrooper de Star Wars que no mai donen a l'objectiu. Júlia Julve, què opines del món en què vivim actualment?
El que es fa pels fills,
és que cada dia...
És que fa pels fills, no.
Judit
Vallès, jo tinc fills i m'he agafat una escopeta, és a dir, i els han dit coses de vegades, i li han donat clatellos i de tot.
Sí, jo sempre a Twitter, quan hi ha aquestes coses, la gent, hi ha una frase molt mítica que és: si Espanya no existís, l'haurien de crear. Perquè és així, o sigui, si no existís, l'haurien de crear. Cada dia passen escenes
només,
que són de pel·lícula.
Espanya. És un crim del menudeo, com els que em portava Santi Jiménez la temporada passada. Crim del menudeo.
Sí,
no, guai. Dos coses. Dos coses. A València, és que passen moltes cosetes d'aquestes sorprenents. Sort, de la mala punteria d'aquest pare en tal. I després, m'ha fet gràcia el tema del ganivet. La paraula ganivet, perquè és que en València és gabinet.
I a l'Empordà també es diu gabinet.
Gabinet, exacte.
Ui, això tu quan ho has dit tampoc m'ha sorprès.
No ho has dit malament, és normatiu. En València,
sí.
En València entra. Per tant,
a l'Empordà també es diu així.
En fi, des d'aquí una salutació als meus compadres valencians. Jo soc valencià, tot això. Però mai m'he vist en aquestes. Algun detall més d'aquesta història?
No, seguim.
Molt
seguim
bona.
Per una altra història.
Més històries, vinga.
Continuem amb més delictes i més detencions policials, perquè resulta que un operatiu de la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ha detingut 21 grafiters per danys valorats en més d'un milió d'euros a trens i metros. Un milió d'euros, eh?
Paraules majors.
Què en penseu?
21 grafiters, Júlia Julve, que es reparteixen entre els seus danys. Quants milions d'euros has dit?
Un milió d'euros.
Ah, un milió
més d'un milió d'euros.
Més d'un milió d'euros.
Sí. Us agraden els grafiters?
És que jo no li trobo la gràcia. Vull dir, de guixar un metro... Vas de matinada, no sé què fer, vaig a guixar un metro. No, a mi no em fa gràcia, al contrari, perquè després tot això ho paguem entre tots.
Exacte,
per tant,
un milió
d'euros són molts diners.
A veure, això qui ho paga per reparar-lo?
Jo crec
que
hi hauria d'haver espais, no?, controlats perquè aquests grafiters...
Espais controlats.
Espais controlats perquè aquests perimetrats...
Tancar-los a tots en una gàbia gran.
Aquí pots deixar el teu grafiti.
Bé. És bona. Aquí pots deixar el teu grafiti. No, però clar, jo crec que part de l'encant dels grafiteros, Júlia Julve, si algun dia decideixes adintrar-te en el món grafitero, fas un gir radical a la teva personalitat i te fas grafitera,
no crec.
Júlia Julve, doncs una de les gràcies és la transgressió, no? O sigui, si els diguessin, aquí ho podeu fer, no ho farien.
Sí, però no ho feu al transport públic. Ja està.
No sé.
A més, després es retrasen els trens.
Clar, és que després hi ha problemes de rodalies precisament per això.
Exacte. Contribueixen al problema. Bueno, i
bé,
què més?
Bé, analitzem aquests 21 persones detingudes. 12 són de Barcelona, 2 de Vilanova i la Geltrú, 3 a Tarragona i 2 més són de Madrid. D'acord? Se'ls atribueixen més de 200 delictes de danys per actes vandàlics a trens i metros.
Ah, són prolífics, és a dir, fan molts, això ho tenen, fan molts.
I, a més, havien fet pintades a trens de la Renfe, el metro de Barcelona, el metro de Bilbao, els ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i, fins i tot...
Tot acaba a València, al·lucinant.
No, és que València.
No, però espera, havien anat de viatge per fer pintades tant a Dinamarca com a Suècia i a Noruega.
És a dir, viatges organitzats.
Sí.
Totalment.
Agafen un avió i se'n van a Dinamarca.
Viatges grafiteros del Corte Inglés.
Organitzados, molt bé.
Sí. Per això ha sigut una operació bastant complicada i fins i tot ha hagut d'intervenir la Interpol.
La Interpol?
Tela.
Hores mayores.
També et dic una cosa. Ho haurà fet el becari de la Interpol. Saps què vull dir? Ja. La Interpol tenen moltes coses
tenen
entre mans.
Tenen problemes molt més seriosos.
Tenen moltes coses entre mans, sí. i bandes terroristes.
Un milió d'euros és força seriós, eh?
Home, són molts diners.
És veritat,
sí.
És veritat. Però vull dir, jo m'imagino un departament molt de principiants. Tu persegueix els grafiteros. Que acaba d'arribar, vinga, porta un cafè i persegueix grafiteros.
Vinga, anem a la notícia musical, vinga. Perquè avui sona així.
Li deien el pescaïlla, era molt bona persona, però el que més li agradava en la ciutat de Barcelona. I el 1925 va néixer l'Antonio González.
Que estava jo a punt de dir que com moran els Estopa.
Sí, jo crec que no podem començar el divendres de
no,
millor manera.
No, és que és molt de divendres. Estopa és de divendres.
Sí, és de divendres.
Sí, es tracta de la rumba del Pescailla, una de les cançons del nou àlbum d'Estopa que es titula Estopia.
Estopia, fantàstic.
Sí, aquest tema que ara escoltem és la seva primera cançó original en català i explica la història del Pescailla, un homenatge a un dels seus grans ídols, Antonio González, considerat un dels pares de la rumba
Antonio
catalana.
Antonio González, el Pescailla, que per cert, per qui no ho sàpiga, que segurament molta gent, era el marit de Lola Flores. Mm. De Lola Flores, per tant,
Pescailla.
Gran tradició musical i amb molt de caràcter.
I tant. Doncs amb aquest àlbum Estopa celebra 25 anys i és ben bé que després de 25 anys no han perdut gens la seva essència estopea.
Estan en plena forma.
Que
tant
els caracteritza.
Com si no hagués passat el temps. Sí,
sí, sí. Sí. Mm.
Doncs us deixem amb la guitarreta i les palmadetes d'Estopa per començar aquest divendres amb moltíssima energia.
Cançó que li dediquem amb tot el nostre amor i tot el nostre cor al tercer Estopa d'aquesta casa, d'aquest programa, el nostre tècnic de capçalera, José Matos, es va por ti.
Li deien el Pescailla, era molt bona persona, però el que més li agradava en la ciutat de Barcelona. I el 1925 va néixer l'Antonio González, tocant el ventilador, les palmes i los timbales. Túmbalo que túmbalo, en la rumba del Pescailla. Lolai, 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 lo, qué suerte, qué maravilla. Y túmbalo que túmbalo, en la rumba del Pescailla. Lolai, 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 lo, qué suerte, qué maravilla. Y en un carrerón de gracia, con no llave a campanola, iba de una yunga rumba y en el costo una persona. Y en un carrerón de gracia, con no llave a campanola, iba de una yunga rumba y en el costo una persona. Le dejan el Pescailla y era muy buena persona, pero el que me le agradaba en la ciudad de Barcelona.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que passen de les 9 del matí. Us explicàvem aquest matí en començar aquest programa que el baròmetre de la religiositat que fa la Direcció General d'Afers Religiosos des de fa 4 anys revela que més de la meitat dels catalans es declaren catòlics, però el mateix estudi també detalla que la mateixa xifra de catalans i catalanes no van mai a actes de culte, només quan és per cerimònies com casaments, comunions o funerals. De fet, només un de cada 10 ciutadans participa un cop a la setmana del sagrament de l'Eucaristia. Sens dubte, signes dels nostres temps que ens parla de com i què s'està vivint al món i també a la societat catalana. Per parlar d'aquesta distància entre els que es confessen catòlics i els que, com a mínim, participen de certs actes de culte, per valorar també l'evolució d'aquest baròmetre els últims 4 anys i per analitzar quina diversitat hi ha actualment a Catalunya, en aquest sentit, avui ens acompanya, i ja la podem saludar aquí a la caravana, la Míriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Míriam, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Aquí estic, a la caravana.
Quin ímpetu, Míriam, com m'agrada que estiguis tan contenta de pujar a la caravana. Jo també estic content de que estiguis amb nosaltres. Doncs vinga, t'explico. Tot i que el 78% dels catalans afirmen que s'identifiquen amb alguna confessió, el nombre de creients, en aquest cas, no arriba ni al 50% de la població. Quin és el diagnòstic, Míriam? Per què es dona aquesta realitat?
A veure, és un signe dels temps de l'Europa Occidental, comencem per aquí. Segurament si estiguéssim en una altra zona del planeta aquestes xifres serien molt més altes. Jo destacaria aquest 72% que dèiem de catalans que s'identifiquen amb una religió. Després ho podem matisar, eh? La majoria són dones, la majoria són dones grans, però aquest número em penso que arrodoneix bastant i fa la fotografia important que hem de tenir. Després, acceptació de polítiques públiques i que les persones que estan a les administracions gestionin la diversitat religiosa, si això els hi agrada o no els hi agrada, ho podem discutir. Però jo crec que aquesta primera dada d'identificació amb una religió i de tenir creences es manté.
Evidentment, sí que és cert, i ho sabem, que moltíssima gent, com a mínim, diu que té a dins seu una inquietud religiosa, una certa fe, però és cert que el cristianisme, concretament, el catolicisme, doncs s'està quedant cada vegada doncs, una mica quedant enrere, no? Cada vegada es perd. Hi ha un procés clar de secularització que, a més, no ens ha de sorprendre, perquè els pontífecs i els grans teòlegs, d'alguna manera, ho han anat avançant, no? Que això passaria. Jo la pregunta que et faria és preocupant això? És a dir, aquests valors cristians que s'estan perdent afecta la societat d'alguna manera?
Bueno, és que jo discrepo amb el que me dius.
A veure.
Jo crec que no s'estan perdent, crec que s'estan transformant. És veritat que hi ha menys pràctica religiosa, és veritat que si ara entrem, ara mateix, a les 9 i 13, si entrem en una eglésia, veurem poca gent, segurament, és cert, però també ens podem preguntar on està aquesta gent, de quina manera està donant testimoniatge de la seva fe, a través de la seva feina, a través del que sigui, de les cures, del servei, de la presència, de l'acompanyament, de la pregària més individual, perquè aquí sí que hi ha una crisi de pregària col·lectiva, i això sí que és veritat, o sigui, els sagraments en aquest sentit sí que pateixen més, i el sentit comunitari. Hi ha una sociòloga britànica que ho diu molt bé, la Grace Davy, que diu hi ha aquest sentiment de creure, però no pertanya. És a dir, és el believing, però no el belonging. No?
Val.
O sigui, tu creus allò que es deia abans dels creients no practicants, no?
Sí.
Crec, però no practico. Jo crec que això sí que s'ha aguditzat, però hem de tenir en compte que també hi ha pràctiques digitals, que hi ha pràctiques més individuals, i no les menys tindria. I aquestes són molt difícils de mesurar. És molt difícil ara, parlant amb mi, saber el meu nivell de creença. No tenim un catolicòmetre que pugui medir, no? I mesurar. Només mesuraràs el que em preguntis. Llavors, la gent et diu l'assistència, la pràctica, i la creença. I la creença es manté i la pràctica baixa.
Clar, en aquest sentit, el baròmetre també recull... És una dada que, tal vegada, és anecdòtica o no. A veure com la valores tu, Míriam, perquè, per exemple, 2 de cada 10 catalans no saben que se celebra el Nadal, per exemple.
Sí, això m'ha preocupat. Aquest 80%... Vale. El desconeixement sobre la religió en general m'ha preocupat, i llavors he analitzat les mesures que s'estan posant. Per exemple, a Catalunya hi ha aquesta iniciativa que em sembla boníssima, de la Nit de les Religions, que molts centres obren les seves portes perquè la ciutadania en general pugui entrar-hi, doncs, i puguis entrar en un temple sic, i t'expliquin que es diu Gurudwara, i te donguin el menjar, i t'expliquin, doncs, les seves creences, la seva praxi. Crec que això és boníssim. I també en els mitjans de comunicació crec que és bo fomentar la presència d'articles i de coneixement i d'entrevistes sobre aquesta diversitat religiosa que tenim, perquè sense conèixer l'altre és bastant difícil. Ja no et dic que l'estimis, ja, ni que l'acceptis, no? Llavors aquí sí que a l'escola també s'està fent molta feina per aquest ventall, aquest horitzó, aquesta diversitat, que no s'ha de confondre amb catequesi ni amb adoctrinament. És que estem parlant de
cultura.
Sí. Estem parlant de cultura, estem parlant de jugar al trivial i poder respondre, com es diu, al lloc on es reuneixen els testimonis de Jehovà. Punt. És que no hi ha més.
Sí. Mira, justament ara que feia referència a que és una qüestió també moltes vegades cultural saber d'on venen les festes o els signes, no?, que ens trobem en el nostre dia a dia. També ahir explicàvem en aquesta casa que la falta de docents de religió a Girona, per exemple, provoca que molts estudiants no puguin cursar aquesta assignatura, i això provoca desconeixement en la història del patrimoni. Sempre hi ha polèmica, amb els professors de religió, la seva presència, la no presència. Què n'opines de tot plegat?
Jo crec que és una... Jo he sigut professora de religió a la pública.
Sí.
I m'encantava la feina que s'hi feia. Crec que molta gent que té vocació de mestre no se n'adona o estigmatitza encara tirar per la religió. Es pensen que és com minoritari, com poc interessant, i jo crec que és fascinant, o sigui, perquè ho engloba tot. És que pots parlar de botànica, d'art, de
Clar.
Sociologia, sí, sí. De política, pots parlar de tot si tens aquesta cosmovisió i aquestes eines també històriques que t'adonen i que t'aporten les religions. Jo en aquest sentit animaria molt a les persones que tiressin per la docència. Des del punt de vista universitari, per exemple, on estic jo, hi ha molt d'interès en saber què passa amb les religions. Jo tinc una assignatura optativa que es diu Governança Global i Religions, i estudiants de Relacions Internacionals, de Comunicació, volen saber, perquè són conscients de la seva ignorància. Jo crec que és un punt de partida molt positiu, la ignorància, perquè l'anticlericalisme no és un punt de partida molt dolent. Però la ignorància, el no saber, el desconeixement, home, és un calaix que el pots anar omplint, i el pots anar farcint, i el pots anar dotant d'experiències, de coneixements, i això es pot fer amb naturalitat i amb amabilitat. Jo no crec que s'hagi de forçar el coneixement de les religions, però sí que s'ha de promoure.
Mira, abans d'acomiadar-te, perquè, sincerament, t'ho dic amb el cor a la mà, m'està volant el temps amb tu, m'agrada escoltar-te. Tinc un parell de dades que són, per exemple, diguem-ne que en quant a les creences religioses, les persones que s'identifiquen amb alguna, majoritàriament són dones, Majoritàriament són dones, però si ens fixem justament en la franja d'edat dels 18 als 24 anys, els més creients són els homes. És com una... No sé, com una contradicció. No sé com valores aquesta dada que m'ha cridat també l'atenció.
Jo el de les dones grans, sí, també te diria que és un tema de supervivència,
Bueno, és veritat, perquè al final, biològicament, les dones teniu més longevitat, és veritat, sí.
Jo crec que aquí hi ha un factor, i també de tradició i d'aquest sentit comunitari. sigui, la dona teixeix, la dona busca aquestes complicitats, la dona no, es posa molt a disposició de la comunitat i aquest fet és innegable. El dels joves no te'l sabria llegir, la veritat. Em sembla un interrogant molt interessant. Veurem a veure què passa del 18 al 24 quan passin a partir dels 25.
Sí, sí, imagino que continua... Bueno, no ho sé, a lo millor després us replantejan les coses. Míriam, t'hem d'acomiadar, però ha estat un plaer parlar amb tu. Míriam Díez és directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura i avui ens ha ajudat a analitzar aquesta fotografia que fa el baròmetre de la religiositat que porta endavant des de fa 4 anys la Direcció General d'Afers Religiosos. Míriam, que vagi molt bé, gràcies per entrar aquí a la caravana i ànims en tota la vostra tasca.
Gràcies. Baixo de la caravana, però ja tornaré a pujar.
Amb compte, vés amb compte. Vaja,
bon dia.
Ara frenem. Adéu. Fins ara.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, la caravana, a Ràdio Estel.
22 minuts que passem de les 9 del matí. Ara de seguida passem a la part magazín amb la girocleta i amb i la pròxima estació i tot el que ve ara, que em fa... Tinc, em ve molt de gust, però vull recordar-vos una cosa molt important, que és que des de ja mateix, des d'aquests dies enrere i des de ja mateix, la vostra opinió té premi aquí a Ràdio Estel. Us convidem a participar en aquesta enquesta que hem engegat, que hem posat en marxa, que trobareu a la nostra pàgina web, radioestel.cat/enquesta. És molt fàcil, accediu, responeu les preguntes que hi trobareu, que són molt senzilles, volem conèixer la vostra opinió, i això té premi, eh? Entre les persones que hi participeu, cada dia entreu en un sorteig de 2 entrades per visitar el Temple de Gaudí, el Temple Expiatori, la Basílica de la Sagrada Família, una de les construccions temple meravellós més grans del món. I podeu accedir de la mà de Radio Estel, només heu d'entrar a la nostra pàgina web, radioestel.cat/enquesta, i respondre les senzilles preguntes, no trigareu res, ens doneu la vostra opinió, que ens vindrà molt bé i ens agradarà saber el que opineu d'aquesta casa, de Ràdio Estel. Recordeu, radioestel.cat/enquesta. També trobareu l'enllaç per accedir a les xarxes socials d'aquesta casa, a X i a Instagram. X és l'antic Twitter. No us despisteu, d'acord? Vinga, doncs fet aquest recordatori, ara sí... Olma Giró.
Bon dia.
Probando, Olma Giró.
Va, bon dia.
Va, anem amb una mica de girocleta. Em fa gràcia perquè aquí el guió posa X minuts que passen de 9:45, però clar, falten 6 minuts.
Per què no vas a l'hora, tio? Ai, perdó. Senyor...
Senyor presentador.
Senyor
un respecte,
presentador,
que
perdó.
Tinc una edat i estic portant un
sí.
programa.
Ara li parlaré de vostè.
No, és que si vols que encaixi el guió, ens hem d'esperar 6 minuts.
D'acord, fem silenci, fem el joc del silenci.
Vols dir que això estarà ben vist?
Perdona, a vegades... El silenci és un bé preuat, eh?
Sí.
Que a vegades la gent... A mi, quan sintonitzo la ràdio i tot són... Vinga, tertúlies, vinga, crits, vinga,
escridassades, dic una mica de silenci, va bé, sí que potser... Però no ens passem.
Qualsevol ràdio té la seva gràcia, jo tinc la meva opinió sobre això. En aquest cas, en aquest programa passa de tot. Tenim moments assossegats i moments una mica de bogeria. Vinga, però avui, com cada divendres, tenim la girocleta rosa, tot i que, avui, excepcionalment, i per la coyuntura programal és un concepte que m'acabo d'inventar, però que podríem acunyar perfectament, la deixarem a boxes, no? Avui la girocleta.
Sí, avui es queda, diem-ne, a banqueta, a veure, avui es queda a l'estudi. A mi normalment m'envieu fora.
Aquí hi ha lloc.
Ignasi
la entra de vegades, la seva. Sí, és veritat.
No, a veure, expliquem-ho. Normalment els divendres surto a preguntar coses sobre safareig, sobre premsa rosa, m'envieu al bar a molestar la gent mentre es dina, mentre es fa el vermut, que l'únic que faig és molestar, però ens diuen coses prou importants, prou gracioses, i que ens encanta escoltar l'opinió de les persones que passen pel carrer. Avui, però, em quedo aquí a l'estudi a donar una mica de joc, que ja està bé, perquè avui passaran coses, passen coses, però de moment l'únic que li puc dir, senyor, és això. Boníssima, eh? Júlia,
Júlia.
No,
Olma,
no.
Tu també?
No, és que ja m'ho heu enganxat. No.
Pobre Judit.
La meva lluita personal és que aquesta sintonia sigui la sintonia de premsa rosa.
M'encanta.
Però tinc una cosa, anem a pams. Judit Vallès, en nom de tot l'equip de Ràdio Estel, demano disculpes per canviar-te el nom cada dos per tres. La Olma Giró ho fa...
Falten encara unes quantes setmanes perquè...
Sí, jo crec que fins al final de temporada seràs Júlia / Judit Vallès. En fi, no passa absolutament res. I dos, aquesta cançó de les notícies són mariposes, jo crec que és potencialment mercadonera. És a dir, podria ser d'aquestes que s'enganxen a la neurona. Si us plau... A veure, José, si us plau...
José fa una cara de dir, sisplau, senyors, apaguem.
José és completament fan. L'altre dia m'ho comentava, que s'ha posat de politono en les notícies són mariposes. I li va sonant quan li truca. Puja-la, José, a veure com sona. Ara. El mundo se debe informar. Lo que ocurre a totes hores.
És que així és. Així que, senyors, senyores, avui girocleta rosa dintre l'estudi, però, evidentment, alguna cosa portem. He parlat amb Júlia Elias, la nostra experta del cor, que estarà avui amb nosaltres, acompanyant-nos.
No la coneixes encara, Júlia Elias?
No la coneixo, avui tindré el plaer.
Júlia, ella sí que es diu Júlia.
Ella sí.
T'encantarà.
Avui sí que hi haurà lío allà a l'estudi.
Sí, perquè
avui hi haurà merder.
Igual ens confonem entre totes dues, no sé. Bueno, ja veurem. És molt maca, ja veurem.
En definitiva, la Júlia porta sempre temes de gran interès que ens interessa moltíssim. Llavors, li he dit, escolta, Júlia, sí, valgui la redundància. A veure de què parlaràs avui, perquè m'han passat uns quants i jo puc
dir que
us avanço perquè us aneu preparant vosaltres, els oients, tu, Rafa, que sabem que a vegades aquests temes de safareig, de premsa rosa actuals... Però no, crec que aquest sí que el domines, eh?
A mi m'interessa radiofònicament, que soni bé i sona molt bé.
El tema d'aquesta setmana,
veure,
en majúscules...
Quin és?
És la polèmica amb... Kate Middleton,
ai,
princesa de Gales.
Tantes ganes de comentar això.
Gràcies.
Moltes, eh?
Judit Vallès, és d'aquestes persones que s'ha mig obsessionat amb el tema?
Una mica.
Home, com
les xarxes estaven bullint.
O sigui, hi ha cada teoria, de debò, hi ha cada teoria... Posem una mica en context, perquè potser algú ara diu de què m'estan parlant.
Exacte.
Resumint-ho moltíssim, però quan dic moltíssim és moltíssim, perquè hi ha molta lletra petita. A Kate Middleton, pels vols de Nadal, l'operen i la Casa Reial fa un comunicat oficial dient que l'han d'operar una intervenció d'abdomen, però que diuen que és programada. Primera cosa que ens trontolla. Si una operació està programada, és curiós que tinguis actes oficials que hagis de suspendre. Més que res perquè si ja està programada no dius que sí actes oficials que saps que no aniràs.
Aquí hi ha un punt sospitós.
Aquí hi ha un punt força sospitós.
Hi ha com una contradicció.
Ja jo crec que la gent va dir, ostres, que curiós, però no li va donar gaire importància.
Sí.
Llavors resulta, entre altres coses que van anar passant, que si se la va veure acompanyant el príncep però no se li veia la cara, etcètera. Però diem-ne que totes les xarxes, tot el món, tot el país, el gran rebombori el va causar una fotografia que Kate Middleton hauria penjat amb els seus fills, que era com la confirmació de estic recuperada, l'operació ha anat bé, estic envoltada de les persones que estimo, dels meus tres fills, tot correcte.
Sí.
Què passa? Que aquesta fotografia es va difondre per tots els mitjans de comunicació, tothom en parlava. Llavors algú o moltes persones, perquè era força visible, van observar que aquesta fotografia havia estat retocada, però pas retocada de primer de Paint, vull dir, molt mal retocada.
Tot i que també t'he de dir una cosa, jo perquè ja anava als tuits o posts en què ja s'esmentava que havia estat retocada, però jo així a simple vista, si no em paro molt, no ho veig.
A veure, que... Sí,
no,
és... ho han de dir, si però quan t'hi fixes...
Quan t'hi fixes ho veus clarament, sí.
Val, sí.
És que tenia... o sigui, estava tot mal retocat, tot. Vull dir, el cabell, les mans dels nens, la roba...
Els peus, les sabates,
el terra, les línies del terra que teòricament eren com rajoles rectes, estaven desdibuixades...
Tanta cosa?
Tot, ho van retocar tot, i tot malament, que dius, ostres, no sé, diners en teniu per retocar bé una foto? No estic a favor, de mentir ni molt menys, però dius, ja que vas a fer això, fes-ho bé, perquè és que de primer de pen, ja us ho dic.
Ja.
Total. Que se'n van donar compte que la fotografia estava retocada,
sí.
Els mitjans de comunicació que l'havien difós i que l'havien penjat la van haver d'esborrar perquè, evidentment, doncs, no era una fotografia real. Kate Middleton també va dir que havia estat retocada i que a ella li agrada molt retocar fotos, que és una aficionada a la fotografia.
Que es distreu,
Sí,
es distreu.
M'ha fet molta gràcia.
Mira,
això m'ha fet molta gràcia. Com pot ser que sigui la seva afició retocar fotos?
Malament. És que, clar, parlem-ne. Total, que ha estat
veritat,
tot el món...
No, diu José Matos que és aficionada, no professional.
No, total, aficionada i de primer,
clar,
perquè...
Però una foto tan important la treus a la llum, si simplement ha sigut per practicar una miqueta la teva afició.
No, no, que sí, que és sorprenent, evidentment. Però escolta una cosa, però va ser publicada al seu Instagram particular,
sí,
no?
Sí, hi ha com total recuperació. No sé, jo només us puc dir que està mig món, per no dir tot el món, intentant esbrinar què passa amb la princesa de Gal·les. I la pregunta és si vosaltres teniu alguna teoria pròpia. No sé, no estic a favor d'anar promovent teories, però ja que estem posats, vull dir, no sé si teniu... crec que ha passat això, crec que els trets podrien anar
jo
per aquí.
Jo puc tirar-me a la piscina.
Som-hi, perquè... espero que hi hagi aigua.
No, jo també. No crec que hi hagi, la veritat, ara que estic... Jo crec que després de tot el que s'està parlant d'ella... senzillament volia donar una imatge de naturalitat o de trobar-se prou bé.
A veure,
jo no sé.
Penja una foto normal.
Ja, però resulta que segurament no està tan bé com ella volia mostrar. M'explico?
Però que la intervenció no ha estat a la cara, ha estat a l'abdomen.
Ja, però home, si estàs fotuda o fotut, es nota tot el cos.
No sé, a part diuen que està bé i crec que hi va haver-hi algun acte així com molt important, no sé si un casament o... que com que només estava convidada a la família...
Un enterrament, perdoneu.
Que estava com convidada a la família reial, que és com un acte d'aquells que s'hi ha d'assistir, que a part no hi havia premsa, no hi havia altres famosos que dius tothom en parlarà de mi, no, sinó un acte molt familiar, no hi va assistir...
Ah.
Estan passant coses estranyes.
Sí, és bastant estrany tot plegat.
Ens té una mica intrigats. Avui amb Júlia Elías, amb la nostra experta del cor, intentarem posar una mica de fil a l'agulla.
Segur que Júlia Elías té...
alguna teoria.
Té més teories i sobretot les informacions que més es comenten, no?
Sí.
Ella sempre porta, s'està dient això, s'està dient allò. No sé si tu tens alguna teoria particular, Judit.
No tinc cap teoria. No. Jo crec que era simplement això, que li agradava retocar, ho va penjar i ha sortit malament la jugada.
Retocar malament.
Exacte.
El punt és aquest.
Però vaja, avui la Júlia.
Sí,
la Júlia.
A veure què ens explica al respecte. Això serà a partir de més o menys de la una del migdia, una mica després, que parlarem de tot plegat amb la Júlia Elías, la nostra experta en premsa del cor. Encara té algun tema més.
Sí. Premios Ídolo. Et sona? No en tens ni idea de què són.
Premios
Ídolo. Tens cara no tenir-ne ni idea.
Què va?
Premios Ídolo.
Jo de la majoria de coses no tinc ni idea.
Però Premios Ídolo no.
Jo de la majoria de coses que informo, m'assabento un minut abans d'informar.
Està bé, això, ser bon periodista. Judit, tu sí, no, Premios Ídolo. Gràcies, gràcies.
No us passa que has de dir... perdoneu, parèntesi. Al dedicar-vos al món de la comunicació, la gent imagina que tu estàs sempre informat de tot.
Sí.
I la gent ve i diu, què opines de lo que ha... I jo dic... no sé res, no sé de què m'estàs parlant, perquè no, jo quan surto d'aquí desconnecto una mica, la veritat. Sí.
No, és com que semblem experts de tot i no som experts de res,
sí.
Cosa que potser hauríem d'anar-ho canviant, no? Jo he de dir que em parli quin sap,
jo,
cosa que no passa
edat,
a les tertúlies.
A la meva edat em dedico a acceptar-me a mi mateix. Ja no canviaré res. Escolta una cosa, Premios Ídolo.
Premios Ídolo són uns premis que fa 3 anys que es fan, que els va començar a promoure Dulceida,
Dulceida.
Dulceida és com
està
màxima
influència. Està tot arreu.
Sí o no, Rafa?
Dulceida.
La coneixes?
Bueno, la conec des de que... No, perquè m'han explicat d'ella, però jo no la coneixia
d'abans. La Dulceida va ser com la instigadora d'Instagram, de s'influencer a Instagram, de penjar fotos, la moda, etcètera, etcètera. És una persona molt famosa, va fer aquests Premis Ídolo, que són uns premis dedicats als creadors de contingut, que aquí pot haver-hi molt conflicte, perquè, clar, dius, a veure, creador de contingut...
Què és això?
Què?
S'ha de definir.
On poses els límits?
Pels influencers. Són uns premis pels i dels influencers que premien, doncs, el millor creador de contingut d'humor, de contingut de viatges, de contingut d'entreteniment, de contingut de família, de moda...
Podríem
pels
dir
influencers
que,
famosos.
Podríem dir que és crear contingut, perquè, clar, contingut també fem nosaltres aquí a la ràdio.
Clar, crear contingut per les xarxes
socials. Per les
socials.
Xarxes, no? Per plataformes.
Sí, per plataformes.
YouTube, per Instagram, per aquests llocs. Val, perfecte.
Sobretot a TikTok, Instagram...
Ai, TikTok, sí, no me'n recordava
sí,
ja de TikTok.
Sí, doncs tothom que està a TikTok aquesta nit ha estat a Madrid en aquesta tercera gala dels Premios Ídolo. Una gala que, per cert, porta molta polèmica, cada any aixeca moltíssima polseguera.
Ah, i això?
Doncs perquè, clar, és un lloc que té un aforament, com tots la majoria de llocs, no? Vull dir, no hi cap tothom qui ho vol.
El món també té un aforament.
Exacte, llavors què passa? Que tothom es creu influencer, tothom es creu important i tothom hi vol assistir.
Ah.
Llavors, clar, no tothom hi pot assistir, hi ha unes invitacions que escull l'organització i si no reps la invitació, doncs hi ha merder. Hi ha merder també si no pots anar a l'alfombra vermella.
I s'ofent la gent,
exacte,
no? Que no...
S'ofent. O sigui, el gran merder, la gran polèmica, més enllà de no poder-hi anar o anar-hi, és que si t'hi han convidat, a tu et conviden, d'acord? Mm. I dius, ja hi puc anar. Però després, com ets important, si et deixen passar i fer-te una foto a l'alfombra vermella. Una alfombra vermella...
Hi ha nivells,
hi ha
no?
nivells.
D'estar.
Exacte, això és com el top. I tothom vol estar al top. Llavors, a tu si et conviden, però no et donen passe per passar per l'alfombra vermella, t'enfades. I clar, hi ha cada polèmica. Et podries passar ara mateix obres al TikTok. Pots passar tot el dia només veient les polèmiques que hi ha hagut en aquests premis, que m'han deixat anar a l'alfombra vermella a mi sí, aquest no, que si aquest conjunt el portava jo i vas vestida igual que jo, que si s'ha premiat aquest perquè ets amic de tal. És la premsa rosa dels influencers feta premis, Premios Ídolo, que avui els comentarem.
És com que s'ho fan una mica ells mateixos.
Sí,
no? Però clar, també poseu-vos en el lloc de la persona que organitza de la Dulceida, haver de triar qui passa per l'alfombra vermella, qui no passa. Si aquest passa, després s'enfadarà i farà no sé què, no sé quantos,
bueno,
saps?
És com organitzar el convit d'una boda. A veure qui seus amb qui.
Clar, clar,
i, saps, que tothom estigui bé, que no hi hagi enemics en la mateixa...
Ara que ho dius, estic super a favor, jo encara no m'he casat i estic pensant
encara,
que segurament no ho acabaré fent, però no seria una mala idea. No, no ho acabaré fent, lo de casar-me, no, el que ara diré.
Ah.
Estaria prou bé que la gent d'un casament o del teu casament, tu fessis una mena de sorteig com a de la Champions d'avui, traiessis papers i fessis aquesta taula, aquí s'asseurà, taula de 6 persones.
Això pot sortir molt malament.
I anar traient papers i dir aquesta taula aquests 6. Què us sembla?
A mi, jo sóc partidari, perquè seria molt divertit saber quin seria el resultat final i què passaria.
Jo ho veig molt perillós.
I què passaria.
Poden passar coses.
Tot sigui provar-ho. Ja està, tot això avui, Rafa, des de l'estudi, premsa
doncs,
rosa,
doncs,
Júlia Elias,
si fa
i tots
no fa,
aquí.
A partir de la una, fi de festa amb Júlia Elias, també amb Olma Giró i Judit Vallès, que ens acompanyaran aquí a l'estudi, per rematar aquesta magnífica setmana de l'amnistia de les eleccions. Nosaltres parlarem d'uns premis que dona la Dulceida i que organitza i tothom està de mala llet allà, perquè o està o no està, o en fi, ja us informarem. Ai, Déu-n'hi-do. Gràcies, Olma. No marxis,
No marxo, quin quedo.
No marxis, queda't aquí una estoneta. Tens molta feina per dalt?
Sempre hi ha feina, però per estar tu aquí a l'estudi, mira.
Ja ho faràs després. La fas una mica pitjor i ja està.
Això, d'acord.
Ja et diré què em diu aquesta frase. No cal que ho facis tot tan apamat. Vinga, va, 8 minuts que passen de 2:15 del matí. Judit Vallès.
Hola.
Pròxima estació.
Pròxima estació.
Pròxima estació. Pròxima estació.
Pròxima estació. Judit Vallès.
Tu ets tu l'estació.
Sí, m'encanta.
Pròxima estació, Drassanes. Pròxima estació... Pròxima estació, Judit Vallès. Ojut, eh?
Ojut,
que pararà aquí el tren.
On parem avui? On parem? Vinga, va.
Vinga.
Avui parem a l'estació de l'aeroport de Halualelo. I això on està, Judit?
Un segon, a veure.
Està.
Hi ha un lloc que es diu Haulolelo.
Això és a Honolulu.
Haulolelo.
No, quasi, cap allà. A algun lloc està. Està exactament...
Com és que no he nascut jo allà?
Haulolelo.
Descobrint el món, descobrint el món. Va, sí, sí. Està a 24 quilòmetres al sud-oest de Kendari.
Kendari.
Un aeroport de la província de Tenggara a Indonèsia.
Anava a dir que ara no m'he ubicat.
Indonèsia, Indonèsia.
No estava ubicada.
Un segon, a veure. En un moment has dit, Judit Vallès, que a més tens un nom com molt català, molt sen... Vallès, del Vallès, Judit del Vallès.
Judit saps? Del Vallès.
Si fossis noble, series Judit del Vallès. Llavors, has dit Haulolelo, Kendari, que em sona a pollastre.
A Kentucky.
Kentucky.
Sí. Haulolelo, Honolulu, Kendari, Kentucky.
I Tenggara.
I Tenggara.
Tot això a Indonèsia.
Indonèsia, exactament. Ens situem allà.
Molt bé.
Per parlar... de migdiades.
Migdiades?
Aquesta setmana hem parlat molt de migdiades.
Que tens son, Judit.
Ha sigut la temàtica de la setmana. La setmana que ve ja canviaré una mica.
Aquest horari t'està destrossant la vida.
Exacte. M'està destrossant, llavors és l'únic que penso, migdiades. Vinga, va. Què ha passat exactament? Doncs que a l'aeroport aquest de Haulolelo va sortir un vol en destinació a Jakarta, però es va desviar perquè tant el pilot com el copilot van decidir fer una migdiada mentre conduïen l'avió. Una migdiada.
O sigui, clar, és que... A veure, abans a la cara B ens portes una clatellada, com era allò, Estrena Morena?
Estrena Morena, exacte. És que m'ho passo tan bé fent aquests guions.
A tu t'han dit Estrena Morena fent una clatellada?
No,
la
nit d'estreno.
Quan et talles el cabell o
alguna cosa? No, perquè a més era rossa, jo.
Tu eres rossa?
Sí.
Vale. Ja m'ho explicaràs un altre moment. Ens portes una clatellada que acaba en tiroteig i ara ens portes uns pilots d'avió que es posen a fer una migdiada.
Sí. O sigui, mira, imagineu-vos que vosaltres esteu agafant un vol i el pilot i el copilot s'adormen. Clar, tu no dones assabentes que en aquell moment no hi ha ningú que estigui conduint l'avió, no?
Però després, quan t'anàs...
Un moment.
En quin moment?
No, ara ho explicarem millor.
Però clar, és a dir, ara ho explicarem. Però és que jo m'estic imaginant...
A mi m'ha entrat la calor aquí.
Jo m'estic imaginant, Judit, Olma, Ollens, José, Yolanda, tothom, Àngels... Que tu vas tranquil... Imagina't que tu vas tranquil·lament en un avió volant, donant per...
Ui, ui, ui.
Donant per... Sí, ha estat allò Judit, José, no t'espantis. Doncs vas tranquil·lament donant per fet que hi ha moltes persones, no moltes, no, dues persones, que van pilotant l'avió, i aquelles dues persones estan dormint. Però jo soc... T'imagines què fan...
Señoras y señores pasajeros, les habla el piloto García. En estos momentos, mi copiloto, el señor González y yo, vamos a dormir una siestecita. El vuelo es muy largo y hemos dormido poco por esas cosas de la vida. Gracias.
Dejen un mensaje en el buzón de voz.
Por favor.
No ho van fer. Però ni a les persones que estaven a dins de l'avió ni als auxiliars no se'n van assabentar.
Els auxiliars tampoc.
Clar, perquè estaven tancats.
Et dic una cosa, si no ho ha de saber ningú... O sea, millor que no ho sàpiga ningú.
Exacte.
Perquè t'ho hagi d'agafar una estesa i li diuen «Nos guardas el secreto». Guardanos el secreto, pero ja, 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 aquí González y yo vamos a dormir, ¿sabes? Y claro, que ya usted sabe qué fa. Bueno, s'ha de prendre algo, un tranquil, també, s'ha de posar
sí,
a dormir.
Sí, clar, ella. Que també dormi, no?
Fem un lloc, que ja em poso jo també.
Quan te n'assabentes després del vol, clar, com et quedes? Perquè a vosaltres us fa por volar. Perquè
no.
Jo, després d'això, no sé si em vindrien ganes de tornar a volar. O almenys no amb aquella companyia. No amb aquell pilot. No,
jo demanaria sempre qui pilot, clar.
No, a mi sabeu què em passa? Que jo tinc com confiança absoluta i cega en els pilots. Penso que són persones que dius... No poden... Clar, però de cop i volta... Clar, són humans.
Clar, però són persones.
Són humans.
Clar, poden... Ara, normalment hi ha un pilot i un copilot precisament perquè quan un té sol l'altre pilot, i vull dir, els dos a la vegada, no. Error. De fet, tampoc poden menjar el mateix per si el menjar està intoxicat. Vull dir, han d'anar per lliure. Això de fer les coses junts, de dir-me a fer una migdiada, no. Un i després l'altre.
A veure, anem a explicar per què es van adormir aquest pilot i aquest copilot,
sí,
d'acord?
Va.
A veure, la migdiada va tenir lloc durant el vol de la companyia Batik Air aquest gener, però ara han sortit a la llum tots els detalls, d'acord? Era un vol de 2 hores i 35 minuts.
Ah, no era llarg, o sigui...
No, era curtet.
Eren 30 hores de vol.
I l'estona que es va passar l'avió sense tenir ningú que l'estava conduint van ser 28 minuts exactes.
28 sí. De 2 hores i 35 minuts.
Ja diuen que les migdiades han de ser d'una mitjoreta. Sí. Va, m'espero bé.
Home, gent intel·ligent, sap el que es fa.
I tant. el vol havia d'anar de Kendari, a l'est d'Indonèsia, fins a la capital del país, a Jakarta, no?
Val.
Llavors, l'informe dels fets diu que, després de mitja hora de l'enlairament, el pilot va sol·licitar al copilot permís per descansar una mica perquè estava cansat, d'acord?
Mm-hmm.
Llavors, primer va fer una migdia de 45 minuts, no? I després es va...
És que... Allò que no s'acaba de despertar, va dir, deixa'm tornar a dormir.
És que jo me'ls imagino molt perjudicats. Me'ls imagino molt fotuts, els dos.
Primer va fer una migdiada de 45 minuts. Llavors es va aixecar, va mirar que tot anés bé i es va tornar a quedar adormit, d'acord? Llavors...
A veure, seguimos vivos? Vale,
però si dura 2 hores i mitja, va fer una mitjana de 28 minuts i una altra de 45 minuts, clar, aquest home no va pilotar.
No va pilotar res.
No ha de cobrar, aquell dia no l'ha de cobrar.
No ha de cobrar, totalment. Llavors, durant aquesta estona que el pilot estava dormint, el copilot va mantenir diverses comunicacions amb diferents torres de control, sí, perquè estava sol·licitant autoritzacions per canviar de rumb perquè hi havia condicions meteorològiques perilloses.
Tot això amb condicions adverses, digues. Totalment. Que sí.
Ara és que estic amb la boca oberta, aquí a l'estudi.
Sueño profundo.
Bueno.
Llavors, en aquell moment, quan estava sol·licitant ajuda, es van interrompre les comunicacions i el personal que estava a terra es va quedar sense senyals de l'avió. Llavors, clar, tot pintava malament des de les torres de control i es van començar a alarmar una mica.
Ah, va, clar, sí. Normal, escolta, normal. És que sense comunicacions. I què més? Perquè ara em tens en el cor... Perquè sabem que han aterrat,
Sí, per sort.
I que tot bé, però...
Sembla ara que ens estigui explicant un conte.
Estic amb el cor en un puny, sisplau, sí.
Tensió. 28 minuts van passar fins que no es va despertar el pilot i va adonar-se que ningú estava conduint l'avió perquè el copilot s'havia adormit.
Oh!
I que, de fet, l'avió s'estava desviant... Oh! I no estava seguint el rumb que havia de seguir.
No.
Llavors, tenien una trucada entrant d'un altre avió que havia vist que aquest avió no anava bé i que s'estava desviant i hi havia un altre pilot trucant, preocupat, perquè què estava passant allà. Però, clar, ningú estava agafant la trucada perquè estaven tots adormits.
Què?
No, fort. Es pot deixar tranquil·lament una petita pausa dramàtica perquè... I quan, sabem, bueno, igual no tens la dada, però sabem quanta gent anava en aquest...
Sí, anaven, quants anaven? Anaven 153 passatgers.
153?
Sí.
Més
que no es van adonar de res del que estava passant.
I el copilot ara...
Espera.
Ah.
Llavors, un cop es va donar això al pilot, ara aquí m'he fet un lío de dades, es va donar això...
No parla normal. A veure si les ingressem, tranquil.
Això, es va donar del que estava passant, va trucar, va contactar amb les torres de control, sí, va respondre aquesta trucada del pilot que estava preocupadíssim, sí, i tot el lloc, no?
Val.
Llavors van poder corregir la trajectòria de l'avió i les 2 hores i 35 minuts van continuar... Vull dir, no va haver-hi gaires contratemps en aquest vol, d'acord?
O sigui, podem parlar tranquil·lament d'un petit miracle, no? Perquè...
Totalment.
No? O sigui, ningú pilotant durant mitja hora...
No hi ha nadie al mando.
Ara, també, en primer lloc, els de les torres de control patint molt, pobrets.
Sí.
M'imagino també els pilots de l'avió que els van veure dient... Però aquells qui són? Què fan González i García? Saps? Imagina't allà, no contesten, no diuen res, en fi. I l'altre igual, quan es desperta i veu les trucades, ai, que m'han llamat... Bueno, en fi, no sé, escolta.
Sí, tenim més detalls, perquè hem pogut veure l'informe de la investigació del cas que els hi van fer en el pilot i en el copilot, a veure què havien fet...
González i García, González i García, molt bé.
A veure què havien fet abans d'agafar el vol per saber si estaven molt cansats, sí, i havien fet molts vols seguits i això, estaven cansats, no?
Sí.
Llavors, el pilot principal havia fet un vol al matí anterior 19 hores abans d'aquest incident. Per tant, havia tingut temps de descansar.
Sí. Bueno, 19 hores...
Amb 19 hores et dona temps.
Sí.
Sí. Mentre que el copilot no havia fet cap vol. Però sí que és veritat que estava cansat perquè estava fent una mudança...
Clar, és que
amb dos fills petits i portava uns dies bastant atrafegats.
Que no sigui García el de la mudança i González li hagi ajudat una mica a la mudança. Saps què vull dir? Perquè sempre busques gent que t'ajudi a les mudances una mica. Però, esclar, és que és increïble.
Sí, a mi el que em fa molta gràcia és que l'informe posi això de que estava fent una mudança, que havia de cuidar els seus dos nens...
Va tirar de dramatisme perquè se'l coneix més. Em sap molt de greu, senyor. No tens excusa, t'has adormit pilotant.
Jo crec que sí, és fàcilment comprovable, si s'ha canviat de pis o no, perquè, clar, a lo millor això sona una mica excusa barata, eh? Sí. No, és que darrerament he tingut una mudança i per això necessitava una
mica... T'ha malat un dia de festa, però no facis el que has fet de dormir-te.
Una mica de migdiada.
En fi, després d'això, el Comitè Nacional de Seguretat al Transport ha sol·licitat que es facin controls regulars a la cabina per tal d'evitar que passin coses com aquestes i que els auxiliars, els assafatos, assafates, vagin allà a la cabina i vagin mirant que els pilots no s'hagin adormit.
També et dic una cosa, perquè això no passava fins ara, vull dir, a mi em sorprèn que hagin de passar aquestes coses perquè tu agafis i algú pensi anem a veure que estigui tot correcte aquí dintre perquè estan aquí tancats, jo què sé, poden passar coses.
Però, Olma Giró, tu en principi...
Tu confies.
Soc la mujer de l'orden, vull dir, jo necessito tenir-ho controlat.
Ja, dona, però en principi tu comptes que si tens dos pilots estaran desperts pilotant.
No.
Tu ja no te fies de res.
No. Cada mitja hora, mira que tot vagi bé. I ja et dic massa mitja hora.
Home, mitja hora, aquests estan, van passar mitja hora dormits.
Jo tinc una conclusió abans de passar a la pregunta que aprovo. Tinc una conclusió personal perquè també em sento una mica part espiritual d'aquest equip i de tot Catalunya i Andorra. Jo m'erigeixo com a guru espiritual i aquesta és la meva reflexió. Clar, és a dir, 143 persones hem dit...
153.
153 persones que estaven allà amb la seva vida pendent d'un fil. Tu imagina't lo tranquils que hauran estat sense saber el que estava passant i com haguessin estat sabent que estaven adormits. Per tant, la meva conclusió i haiku d'aquest divendres al matí, si us plau, José, treus la música perquè és un missatge important. La felicitat és la ignorància. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back, but that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? Of the days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game, and back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for Decatur, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
7 minuts i les 10 del matí. Vinga, anem avançant aquí a la caravana. Seguim en companyia de Olma Giró, de Judit Vallès i tot l'equip que tenim engrescat amb José en Yolanda la Peixera. Tothom aquí a punt per oferir-vos aquest, aquest moment. Avui és el dia que bravo per excel·lència, noies?
Yep.
Sorpresa, parem màquines. Avui dia Cap Bravo per excel·lència. Cap Bravo, ja ho sabeu, la companyia de supermercats de referència a Catalunya. 65 anys d'història. Tira, tira, cinto, que soni. El jingle de Cap Bravo. Ja sabeu, eh? És que he fet un moviment com si fos, jo no sé... El Mac Feliz, una cosa així. Cap Bravo representa el supermercat urbà de barri, ja ho sabeu, prestacions amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat. Dieu, és que necessito una cosa molt concreta, on ho trobo això? No ho dubteu, Cap Bravo o Cap Bravo a casa, eh? Que també podeu fer la compra per l'internet. Aposta més per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, productes frescos, estalvi personalitzat. Escolteu, si teniu família nombrosa, o teniu nets, o teniu, no sé com dir-lo, teniu una família al darrere i a prop, digueu-li, si us plau, Cap Bravo és el vostre supermercat, perquè l'estalvi està pensat moltes vegades per les famílies. 3.000 supermercats a Ole. Les 4 províncies de Catalunya. 3.000, eh? És que es diu aviat. 3.000
ara és quan has de dir una cosa que comença per ela.
Són legión. Efectivament, són legión. Nova generació, millor preparades per donar resposta a les preferències del consumidor. Tenim la cistella preparada, ja és la segona o tercera, no, és la segona cistella del mes de març, de menjar sa. Tenim productes com l'oli d'oliva, que això va bé en qualsevol cas. Tenim els cigrons cuits, tenim els productes d'higiene personal, la revista Sabor, que va incluïda amb la cistella Cap Bravo, i tenim els espàrrecs gruixuts, que jo sé que Judit Vallès m'està espiant, nena. Quan ho dirà? Doncs ja ho he dit, espàrrecs gruixuts. I tot això ho teniu a la vostra disposició. A la part final del programa, en el superfí de festa del superdivendres de la caravana, farem aquest sorteig. Per tant, juguem cada dia amb vosaltres, fem una pregunta, podeu enviar respostes, ja us dic ara, el telèfon, per si voleu anotar-lo, 663-99-30-62, i la pregunta que farem avui ens la porta la Olma Giró.
Saps què em sé el telèfon de memòria de les
jo
vegades
també.
Que te l'he escoltat dir?
Jo també, és que de vegades em demana el DNI i dono el número de la ràdio.
No, demanen el teu telèfon i dones aquest telèfon.
No, amb el DNI, perquè el telèfon no me'l demana mai, sóc una persona trista i sense amics, però el DNI sí que me'l van demanant. I dic de vegades, sí, 69-32, letra T.
Pregunta del dia, pregunta de la cistella Cap Bravo, perquè avui a la caravana...
Ai, sí.
Podríem dir que tenim un evento canònico, l'esdeveniment. Tenim l'esdeveniment.
Ai, ai.
Perquè avui, per la caravana, és que d'aquí poc més d'una horeta, o sigui, queda poquíssim, queda molt poc. D'aquí res, un fenomen mundial, tota alegria, tota Andalusia, tot ritme, la Macarena.
Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
Ay.
Ai.
Ai. Ai.
La Macarena, per què?
Espera, anem a fer...
En Rafa ha intentat fer el ball, aquí l'estudi.
Anem a fer-ho bé, sí. Per a la gent que sàpiga com va això, eh? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle...
Fes-ho amb intensitat, com si fos un poema dramàtic, sisplau.
A veure, però s'ha de treure la música llavors, aquí. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa, apóstrof, darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ay, Macarena.
Ole!
Gràcies.
Ole!
Gràcies. Intensitat dramàtica.
És que avui a la caravana, en aquests estudis, o sigui, a les cadires que ara mateix estem ocupant, Judit...
Sí. A la teva, segur.
I a la meva també, perquè seran tres. S'hi asseguran.
És veritat.
Los del Río, que són els creadors d'aquest èxit mundial. Molt bèstia, això. I no només ell, sinó que també Víctor Morillo, que és el productor executiu d'un documental.
És que venen per un documental.
Exacte, que
s'estrena... No només per la cançó.
Encara no l'hem vist, eh?
I per ballar la Macarena.
I per ballar la Macarena, per tot.
No s'ha estrenat encara?
No, dilluns.
Ah, val,
dilluns. O sigui, aquest dilluns, dia 18 de març, a Movistar Plus estrena un documental que repassa tot aquest èxit internacional, mundial, et diria èxit planetari.
Total.
De la Macarena.
Sí.
I... per anar fent boca aigua, que en dirien, he portat algunes dades curioses sobre la Macarena.
Sisplau.
Comencem. Los del Río, originaris de Sevilla. En concret,
home,
com es deia...
Dos hermanes.
Tenen 1 milió d'escoltes al mes a Spotify. I fa 30 anys que es va publicar la cançó.
Actualment,
un milió d'escoltes.
Actualment.
I fa 30 anys que es va publicar aquesta cançó.
Mare
de Déu. És una bestiesa.
Sí.
La cançó ha estat reproduïda més de 38 milions de vegades a Spotify.
És una barbaritat.
Jo no sé quants habitants hi ha al món, però no sé. És una bestiesa, 38 no sé. Milions. Originalment, la cançó va ser llançada el 1993, però es va convertir en un èxit internacional 3 anys més tard, el 96.
M'estimarejant.
El país... Gràcies. Això és molt curiós, eh? Perquè si ara us pregunto, on creieu que més s'escolta a dia d'avui aquesta cançó? No miris el guió.
A dia d'avui...
Sí.
No m'hi és el guió.
Jo crec que als Estats Units.
Uau!
Tenen pinta.
Molt bé.
Sí, eh? Molt bé, també perquè són molts.
Jo he dit, Vallès, quina intuïció.
Als Estats Units el segueixen Gran Bretanya, Alemanya i Suècia.
Ah, Suècia, eh?
Mèxic ocupa el cinquè lloc del nombre més gran de reproduccions d'aquesta cançó. Holanda, Espanya, Noruega, Austràlia i Brasil. Complementen la resta del top 10 de països que més escolten la Macarena.
Vitogoque escoltarà la Macarena, segurament.
Només a Spotify hi ha 50 versions de la cançó. 50 versions, eh? O sigui...
50.
Però també us he de dir que si sou amants de la música, no aneu a Spotify, feu el favor d'anar a YouTube, perquè és en aquesta plataforma on hi trobareu les millors versions de la Macarena. I nosaltres no podem estar més nerviosos. De fet, ha estat tota la redacció avui una mica embogida per haver jugat amb Los del Río, la Macarena...
Arribat a aquest punt, citaré un dels meus referents, el meu jo de particular de la ràdio, jo de trasnotxat i despentinat, que és Ferran Capdevila.
No se podia saber.
Ex Camins, actual fabricació pròpia, que sempre em diu ojut amb les expectatives i noto una vibració massa...
elevada.
Massa elevada. Per tant, des d'aquí rebaixem. Després ens trobem quan vinguin Los del Río.
Pregunta.
I en